negociacions directes amb Beirut, però Tel Aviv continua atacant.
I ajornat el diumenge de l'Àngel pel mal temps.
Sí, l'Ajuntament i la Federació de Veïns de Palma han acordat posposar aquesta celebració fins al proper 10 de maig, donada la previsió de pluges i vent per aquest diumenge. A més, també canviarà d'ubicació, passarà del Castell de Bellver al Parc de Sarriera.
Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Amb més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa, també a l'informatiu vespre, a partir de les 7, amb Neus López. Ara fem un tento.
Més informació a ib3notícies.com.
Tendal número 1123. Heu de saber que aquesta setmana ha fet 105 anys de la mort del pilot d'avió Manel Colomer Llopis, just quan volava cap a Mallorca.
Volaré. Confusion and all disillusion behind. Just like birds of a feather, a rainbow together we'll find. Oh, 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 oh. Cantare. Oh, oh.
Bon dia. L'abril de l'any 1922, el pilot Manel Colomer Llopis es va estampar amb l'avió que pilotava a la mà no molt després de sortir de Barcelona cap a Mallorca. Colomer i un mecànic italià, Tuzzi, varen sortir de Barcelona amb un hidroavió cap a les Balears. Al cap de 15 minuts, però, varen caure a la mà. Tuzzi es va salvar, però Colomer va desaparèixer per la mà. Manel Colomer estava molt relacionat amb les Illes Balears perquè també va ser el primer en volar a Menorca i a Eivissa. A més, també va ser el director de pilots de la companyia aeromarítima mallorquina. Però el primer vol des de la península de les Illes havia estat l'any 1916, 6 anys abans. La primera vegada que a les Illes hi va volar un avió des de la península, idò, es data de 1916. Anys abans, però, el 1910 ja havien aconseguit fer volar un avió, en aquest cas a Mallorca, just feia 7 anys que els germans Wright havien inventat l'avió, i a Palma se va fer una exhibició de vol, que no va arribar a ser-ho del tot perquè al cap de 5 minuts, en haver-se elevat 200 metres, l'avió que s'exhibia es va estampar en un ametler. D'això en fa més de 100 anys i gairebé 150. I avui, amb aquesta efemèride, volam i començam.
No wonder my happy heart sings. Your love has given me wings. Your love has given me wings. Your
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Un programa que, com sempre, és ple de diversitat, juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui són divendres, tenim totes les lletres i qui les saben totes també són en Celestí Oliver i en Miquel Junc. sí, avui començam aquest programa. Saludam en Celestia Oliver, com anam?
Bon dia.
I també en Miquel Jun, com estàu?
Bon dia, va bé.
Ara s'incorporarà tot d'un en Xisco Nadal, que ha hagut de partir un moment. Avui com de amb una efemèride d'aquestes que ens fan enlairar i de com varen ser els inicis de l'aviació, que sempre és una història apassionant, aquesta, i que, clar, ja en fa tant d'anys que a vegades ja ens oblida, però, déu-n'hi-do, les anècdotes i coses que varen passar fins que els avions varen arribar a les nostres illes, Mallorca, Menorca i Eivissa. Però bé, avui tenim altres temes i no mirarem tant el cel, sinó l'art, Celesti, començant per tu.
Exacte, avui jugarem a Tèntol, també repassarem les notícies del dia i parlarem d'art perquè el Palau de Congressos acull des de fa una estona, des d'avui de matí, que s'ha inaugurat aquesta fira Art Colònia, des d'ahir ja hi va començar a activitats, amb la presència de prop de 90 galeries de per tot el món, 15 des d'aquí, des de les illes, i obres de més 200 artistes. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no estés. Soy tu reliquia, soy tu reliquia. Bé, pot ser que trobeu relíquies a la Fira d'Art Colònia Palma, que van obres de Picasso, Miró, Warhol, Banksy, Concha Jerez, Manolo Valdés, Peter Halley, o artistes locals com Bernadí Roig, Albert Pinya, José Fiol o Amador. La pintura més cara és la de l'artista alemany Anselm Kiefer, que està a la venda per 1,3 milions d'euros. En parlarem amb un dels galeristes que participen d'aquesta fira, és alemany, és en Gerd Harry de Hegen Art, de Leipzig i Berlín, i també amb el galerista mallorquí, president de l'Associació de Galeristes d'aquí de Mallorca, en Fran Reus.
En Fran Reus, sí, que ja són en aquesta fira que ahir va començar, avui hi ha hagut els actes oficials i els nostres companys de l'aviador hi seran avui també en directe. Nosaltres farem un tast del que és i serà aquests dies aquesta fira Colònia, que ja és a Palma i que reuneix a gairebé 90 galeries de per tot el món. Però avui també torna la música en aquest programa i hem sentit en Ella Fitzgerald, hem sentit en Rosalía i també escoltarem en les cançons dels altres i en Pablo Sierra a Los Ramones.
Poden convertir-se quatre joves de Nova York que han format una banda en un fenomen viral molt abans d'internet i només per les pintes que duen, perquè de tocar la guitarra, el baix o la bateria no en saben massa. La resposta és sí, i feta la pregunta, automàticament un pensa en els Ramones. Fa ara 50 anys del primer disc del grup de música que probablement més camisetes hagi venut mai. Una bona excusa per repassar avui la seva trajectòria a les cançons dels altres. Ai!
Sí, avui la Ramones amb en Pablo Sierra a partir de les 5 i mitja, però també tindrem taula de redaccions abans,
sí,
a les 4.
Sí, i no deixarem la música perquè començarem comentant l'augment de cançons fetes en via que se publiquen a les plataformes digitals, perquè no sé si vos hi heu fixat, però si entreu a Spotify, per exemple, en el rànquing aquest de cançons més virals, en trobareu més d'una feta en via. de cançons que escolta tothom.
Sí, sí.
Sí, sí.
Diuen que hi ha un 30% de les cançons que es fan amb intel·ligència artificial.
Sí. Parlarem de la reina Letícia, que ha parlat en català un acte a Lleida fa 18 anys que no parlava en públic el manco en la nostra llengua, així que comentarem un poquet que ha dit.
Molt
després.
Bé,
Sí, sí. Ho fa bé.
Té
ho fa
una
bé.
Habilitat fantàstica. Sí. Mos ha sorprès.
No l'ha sentida.
No? I d'allà
va
la sentida.
20 segons, sí. Tampoc se va esforçar moltíssim. Després
home,
parlarem...
s'ha esforçat, no és fàcil.
Després parlarem amb la nostra companya del servei lingüístic, Aina Fullana, perquè la seva novel·la Els dies bons ha estat traduïda al castellà i acabarem parlant de llepolies, perquè els que més en consumeixen són els adults majors de 40 anys.
Aigua, llimó, dutxeta de suquet donant... Els meus deliris un regaliment, baixant per la cuixa, taronja de sang i maduixa, la llengua vol carn com la carn. Peres i moneres brillants, mugrons de cirera, meló de tot l'any, gallo i més gallo, pell i polpa, tots els pèls de punta, ni culpa ni adant.
I doncs hi ha moltes coses. Aina Fullana avui mos ha sorprès que la seva novel·la Els dies bons, una novel·la magnífica, serà traduïda ja en castellà i se publicarà ben aviat, en podrem parlar amb ella, i també que resulta que la llepolia no només són coses d'infants, sinó que també els majors de 40 anys en consumeixen i bastantes.
També i sobretot en consumeixen els majors de 40 anys, sabeu? Sí, sí.
Vosaltres vos agraden la llepolia?
Ja no consumeix. No,
molt de tant en quant menys qualque una, però...
Els senties o que cantaven les taronges de sang, a In Vaicuí.
Ah, sí?
De taronges de sang.
Ai, mira, no n'hi no salva moltes.
No,
per tu és una llopolia, una taronja de sang.
Sí.
No sé, m'has pellat de Petra i Anyo.
No, perquè amb menys poques de llopolies, de veritat.
I de, si per tu una taronja de sang, sí, que ets un home sa,
sí,
és una llopolia, ja va bé. Bé, no ens referim a aquestes d'aquest estudi, sinó que són sucre i coses relacionades, derivats de llopolies que consumeixen els majors de 40 anys. Llavors comentarem perquè també a la tercera hora de programa, a partir de les 5, entrevistarem l'autora mallorquina i escritora espanyola més venuda a Amèrica Llatina. És na Joana Marcús, té 25 anys i avui ens presentarà la seva darrera novel·la, Els ecos de l'ajut.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey Jude.
I doncs sí, na Joana Marcús passarà avui pels estudis d'IB3 Ràdio per presentar aquesta novel·la, Els ecos d'ajut. La seva dotzena novel·la ja en paper, una dona que et supervendes per allà on passa. Avui signarà llibres a la llibreria Agapea de Palma fins a les 8:30 del vespre, per tant, si teniu ganes de que vos signi un llibre, la trobareu allà. I en aquesta nova novel·la torna fidel a la seva fórmula, que balla entre la novel·la juvenil i la novel·la romàntica, i ha construït una protagonista que lluita per trobar el seu lloc al món i que la fa aquesta dona mallorquina que és supervendes i que és l'escriptora espanyola més venuda a l'Amèrica Llatina, perquè vos passeu una idea de la repercussió que té aquesta escriptora de Fornalutx. Però tot això tenim que trobar-ho. Ja n'hi ha,
coses,
no? Ja n'hi ha. Avui, que és divendres, 3 hores de programa, que ara comencen, i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
I també podeu participar, ja que no és en Xisco, en el programa en directe, ho dic jo, a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-99-00.
O escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
O bé, al correu electrònic,
o sorpresa,
que nosaltres, se nota que no és en Xisco.
Ara vendrà, sí. No el molten fora. No.
Bé, que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Celesti Miquel. Celesti, tu quedes amb Miquel,
sí,
ara, després d'aquí una estona, tot tornarà, perquè avui tenim molta música en aquest programa, no vos el perdeu, perquè també hem de saludar el nostre tècnic, perquè en aquesta primera hora de programa, qui maneja la taula de so i fa que tot això soni, és el Lluís Fortesa.
que té nom de director d'orquestra.
Sí. Ah?
Sí, eh?
El compositor Fortesa.
Compositor Fortesa, també. Director i compositor.
Sí. Exactament. Moltes gràcies, Lluís. Són les 3 i de 9 minuts i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
I ara sí, moment per conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, Celestí, que ja hem dit que avui tenim un programa molt musical.
I ara sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un músic, d'un gran compositor universal, no ens referim a en Lluís Fortesa, ja podria ser, si no, a Beethoven.
Tractar amb aquest tema perquè hem sabut que l'Orquestra de Cambra de Mallorca dedica un cicle a Beethoven, aquest compositor considerat un del més destacat de la història de la música, ja ho sabreu. Compositor, director d'orquestra, pianista, alemany, Ludwig van Beethoven, el seu llegat musical es va estendre cronològicament des del classicisme i fins al començament del romanticisme. És considerat el darrer gran representant del classicisme vienès o de l'escola de Viena, després que també ho fossin Haydn i Mozart. Beethoven va influir en moltes obres musicals al llarg del segle XIX i el seu art es va expressar en nombrosos gèneres, tot i que les simfonies van ser la font principal de la seva popularitat internacional i el seu impacte va ser tan gros i tan significatiu, sobretot per les obres per piano i per música de cambra. I d'ací, l'obra de Beethoven inclou més de 600 creacions, majoritàriament reconegudes com obres mestres de la música simfònica, concertant de cambra per fortepiano, operística i coral, aconseguint una popularitat i una difusió internacional. Ja el coneixeu, Beethoven. I l'Orquestra de Cambra de Mallorca, dirigida per Bernat Kegles, interpretarà dissabte, dia 10 d'abril, al Teatre Principal Ninca, la dansa de Beethoven i també farà peces de Stravinsky. El concert per violí de Beethoven és el que interpretarà l'Orquestra de Cambra i representa l'equilibri entre el lirisme i l'energia rítmica, tantes vegades fruit d'aquella inspiració en la dansa o la música tradicional. Per a l'ocasió, l'Orquestra de Cambra comptarà amb un solista d'excepció, el violinista peruà Eduardo Ríos, que és membre de la Filarmònica de Berlín i un dels violinistes més destacats de la seva generació per tot el món.
Thank you.
sí, aquest és el concert per violí de Beethoven, aquest que sona en una temporada plena de grans concerts de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. No podia faltar l'obra que va escriure Beethoven per a violí, que ara tot just escoltam. I així també ho explica una de les components de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Escoltau-la. Beethoven és un dels grans compositors de la història, sense cap mena de dubte, i també fou un nen prodigi. El març de 1778, quan tenia 7 anyets, Beethoven va fer la seva primera actuació en públic a Colònia. Son pare va afirmar que l'edat de Beethoven era de 6 anys, perquè així la seva actuació semblés més prodigiosa. Per això sempre se va creure que Beethoven era més jove del que era en realitat. Però el 1782, quan Beethoven tenia 11 anyets, va publicar la primera composició titulada 9 variacions sobre una marxa, i un any després va escriure la revista musical sobre el seu alumne, el professor que tenia, i deia així: si continua d'aquesta manera, sense dubte, Beethoven serà el nou Mozart. I també un període important de la vida de Beethoven va estar marcada per la sordesa. Beethoven va començar a perdre l'audició a 26 anys per mort d'un brunzit a ses orelles. Quan la seva sordesa va ser total, duia uns llibres de conversa perquè la gent pogués escriure el que li volien dir i ell pogués respondre. Aquests llibres són avui una mina d'or pels historiadors. El concert de Beethoven i Stravinsky per part de l'Orquestra de Cambra de Mallorca tindrà lloc dissabte, dia 18 d'abril, a partir de les 7, al Teatre Principal d'Inca. Per tant, avui tenim un programa a punt de solfa.
Això mateix. Idò, i avui jugarem i parlarem atento del compositor Beethoven.
Idò, així ho farem. Són les 3 i 28 minuts. Atento. I abans, i com fem cada dia, tenim una pregunta, la pregunta del dia, perquè també volen que participeu d'aquest programa. I abans de dir-vos la pregunta, vos hem d'anunciar que aquest diumenge, dia 12 d'abril, a les 3 i quart, atenció tots, a la televisió, a IB3 Televisió, perquè tenim un nou capítol de Tentol dedicat en els cans i en els moixos, eh? Estarem com a cans i moixos perquè parlarem de com aquests animals influeixen i han influït al llarg de la història en el nostre vocabulari. Per tant, avui, una pregunta que està relacionada. Ja sabeu que cada illa té la seva raça de cants autòctons. A Menorca hi trobam el ca de Conís, que és molt antic, però pot ser més desconegut. A les Pitiuses, el famós ca Vicent, que és el millor caçador. I a Mallorca hi trobam el carreter, el camè o el pastor mallorquí, entre d'altres. Però sabeu quin altre d'aquests cants que ara vos direm és també de raça autòctona mallorquina?
Soldado a los perros porque me he escapado. Hunda mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no.
I doncs sí, avui la cosa va de cans, se l'estili bé.
Sí.
Quin ca d'aquests tres que ara direm també és de raça autòctona mallorquina?
Idò, i el ca piulet, el ca salsitxa o el ca de bou?
Què trobau? Un ca piulet, un ca salsitxa o un ca de bou? Quina és la raça autòctona mallorquina? Per jugar nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-1399-00. 971-1399-00.
Quina és la raça autòctona mallorquina? És un ca piulet, és un ca salsitxa o és un ca de bou? Ara tornem. Valora amor, valora amor.
Ràdio és cultura.
Inca Batega Cultura. Batega diversitat, innovació i gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega comunitat, energia, vida. Inca Batega Il·lusió. Batega futur. Inca Batega. Ho sents?
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A les meus pares.
A la meva padrina. Dadi cul desboni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Notícies d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Les 3 i 33 minuts, som en directe i a ràdio. Avui tenim una pregunta perquè la cosa va de cans i vos demanàvem a menys si sabeu quina d'aquestes races, gràcies, aquesta no sabem quina raça és, aquesta que sentim lladrar.
No ho sé.
Quina d'aquestes races...
No
és mallorquina, també. Mm.
Vinga, piulet, salsitxa o cada bou.
O cada bou. I la resposta correcta la resoldrem amb una cançó avui.
Vinga.
És aquesta.
Si no llames mai sa marxa, si no saps on anar.
vindràs de nou. Tot sabem que cau dins d'olla, però per això mateix ningú mos farà callar. Però per això mateix, però per això mateix, sempre hi ha veus per cridar. Però per això mateix,
i doncs sí, el ca de bou. Efectivament.
Sí. El ca de bou.
El ca de bou és una raça de ca autòctona de Mallorca. El seu origen no és clar, segons algun va ser introduït durant la conquesta de Mallorca. Altres hi veuen arrels fenícies. Havia estat utilitzat en bregues de cans a Menorca durant l'època britànica i també s'ha utilitzat al llarg dels segles durant, sobretot per guardar ramaderia. És un ca que imposa. Si no ho veig cap mai, ho sabreu. Un ca de bou. Tot i que també són molt amorosos i són un ca...
Simples.
Sí, preciós, però és un ca territorial i sí. se li ha d'estar alerta. Per tant, avui el ca de bou, i hem de dir que tots els nostres oients han encertat la resposta, perquè el ca piulet i el ca salsitxa no eren, sinó que avui el protagonista és el ca de bou, perquè aquest diumenge 12 a les 3 i quart a IB3 Televisió, un programa dedicat a cans i moixos.
Ben trobats! Els que sou animalers avui estareu més content que un camp bonos, perquè estarem molt ben acompanyats. Avui dedicam el programa a cans i moixos.
Tenc una filla que té dues cosetes. I una li diuen lluna i l'altra li diuen pruna. I quan les crida, les diu la lluna, la pruna.
El Cai Vicenc és molt intel·ligent, molt més que les persones d'Eivissa.
Molt llest, molt putes són. Tu els ensenyes, ells aprenen i llavors fan el que els hi dona la gana.
Tento, diumenge hora baixa a IB3.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
I quan són les 3 i 36 minuts és el moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat a qui faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el compositor Beethoven. Però abans de parlar amb ell, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sóc? No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Bernat Kegles.
Marta Alcobé.
M'agrada aquest nom.
D'on ets?
De Marratxí.
De ciutat.
Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
Bueno, no molt en fora.
No. Jo, Marta, a 30 quilòmetres, enmig de Dosilla.
Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
En el Costa i Llobera, de Pòrtol.
Jo vaig anar a Palma, en el Joan Alcobé.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Bueno, quan ets músic no ho sé. Per feina per ser música.
Anava a dir per conselleria, el conservatori.
També per el conservatori, per Balears.
Exacte.
Per la gent i per ser orquestra de cambra de Mallorca.
Això mateix.
També.
Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
Digui'm què necessita per fer la seva feina.
Una partitura.
Moltes ganes i l'instrument.
He pensat que tenia sensibilitat musical. No ha cantat mai? No ha tocat mai cap instrument?
Mos toca. No n'hi ha d'altre. Violí, viola, piano.
Jo també. Ara venim cap aquí, cantava, i piano i, bueno, flauta és l'instrument principal. Flauta travessera.
Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
Neda.
Bueno, practic esport. Vaig entrenar, sí, funcional.
A quina hora te'n vas al llit? A les 8?
Tard, tard. A les 2, qualque dia.
Ja ha d'haver les 11.
Una actuació extraordinària. De vegades la sinceritat pot ser fatal.
Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
Estic molt content que hagin vingut.
Són tan encantadors.
No sé quin dels dos em fa més ràbia.
Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
Adéu, que vagi bé.
Fins demà.
I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú. Tranquils, que anirà tot bé.
Les han sentit respondre el qüestionari electrònic i ja poden saludar Bernat Kegles. Com estàs, Bernat?
Benvingut. Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Director titular de l'Orquestra de Cambra de Mallorca, en Bernat. Ara parlarem un poc més amb ell, perquè també de ben jove ja va començar a dirigir i a fer composicions. I també ens acompanya a Marta Alcobé, flautista de l'Orquestra de Cambra de Mallorca. Benvinguda, Marta.
Gràcies, encantada.
Gràcies a tu i molt de gust que sigueu aquí, perquè realment, no sé si és un bon moment, però darrerament parlant molt de música clàssica, tornem a reivindicar els clàssics Beethoven, Mozart, però també autors contemporanis, i supos que això per vosaltres és una bona cosa, no, Bernat?
Totalment, és a dir, tot el que parlem és patrimoni universal, no tots aquests compositors, igual que podrien parlar de grans pintors, de grans escriptors, però també és igualment important potenciar els joves talents d'aquí, potenciar la gent que surt de Mallorca, que surt de les illes, i és per això que enguany en aquesta temporada combinem grans noms, com els que hem parlat, amb joves autors d'aquí de les illes.
Tu també, compositor.
Sí, jo som un compositor que ha hagut de posar el fre durant una temporada perquè necessita molt de temps per posar-se a escriure, i el temps és una cosa que a dia d'avui és molt preciada. Però bé, jo dic quan me jubili, oh, ja encara me queda molt, segur que tindré una altra vegada temps per posar-me a compondre.
Perquè això de compaginar direcció i composició...
És molt difícil. És molt difícil. El procés compositiu, sobretot si escrius per orquestra, requereix de temps, moltes hores de feina, hores també el procés, a lo millor, més de començar a pensar què vols fer, què vols escriure, d'inspiració, diríem, entre cometes, també és un procés lent i se requereix d'això, de tenir temps, que puguis estar aturat, que puguis estar pensant, que puguis estar escrivint. I així com visc jo a dia d'avui, que una setmana som aquí, una setmana som allà, que estem en preparatius de temporada actual, la temporada vinent, és complicat trobar aquest temps de pausa per poder-se posar a pensar i escriure.
I escriure, i tant. També mos acompanya a Marta, ella és flautista, i Marta és molt exigent, la música de Beethoven, per exemple, que parlàvem avui.
Jo crec que precisament és molt precisa, a més en Beethoven, antes ho xerràvem, era com un rockero, era realment com un visionari. Ell va fer, diguéssim, el canvi de sa època clàssica a sa època romàntica, i jo cada vegada que programem una sinfonia o un concert de Beethoven, la veritat que m'encanta, perquè és una gran oportunitat per treballar molts d'aspectes tècnics i musicals, i també a nivell d'orquestra, a nivell d'escoltar-se i d'empastar i d'anar ben conjuntats. Beethoven realment crec que és un compositor que tots els músics mos encanta.
Vos agrada
sí.
tocar i també dirigir, Bernat?
Jo avui ho tindré molt fàcil, perquè jo he dit que és el meu compositor preferit.
Ah, sí?
Sí. Fèiem broma, ara, com diu una Marta, abans amb els vostres tècnics, perquè, clar, estàvem escoltant Beethoven, de sobte hem escoltat un gènere actual completament diferent, no? I deia, no has res que veure. Dic, bé, Beethoven en el seu moment va ser una persona que va capgirar la manera de fer música i va por els pèls de punta a molt de nobles, a molt de burgesos que estaven acostumats a escoltar un tipus de música que era un entreteniment, a de sobte fer una música que el que volia era commoure, generar conflicte, posar problemes socials reflectits en música. I clar, això en el moment, i molts que deien, com que està sort, ja no sap el que fa, el donaven per loco, però realment va ser un revolucionari i una persona que sortia del sistema, per tant, un deep metal total.
Un rocker, no?
Abans, i sentia més.
Rock, un gran rocker. Un gran rocker. I de fet, escolta't la música i el ritme té un component gegantí, la dissonància, la fricció... jo dic, heavy metal de l'època.
Molt bé. Sí, Marta, m'encanta. I aquesta peça per violí que fareu dissabte que ve? Bueno, ell va escriure una peça per violí, no? Aquesta.
Bueno, va escriure bastantes peces per violí, però la que per violí i orquestra, la més important, també en té algunes de curtes, però la més important, i diríem que és un dels... Quan un violinista estudia, hi ha diversos concerts que són obligats, que ha de passar sí o sí per ells, i un d'ells és el de Beethoven. També hi ha el de Brahms, Tchaikovsky, Sibelius, però dins d'aquests top 5, diríem, és un d'ells, és una peça obligada que tot violinista en algun moment ha d'abordar. Llavors, és una de les peces més importants de repertori per violí.
I convidareu en Eduardo Ríos, que és de la Filarmònica de Berlín, de violinista. Vos fa ganes?
Que jo crec que mos fa moltes ganes. Vull dir, la Berliner Philharmoniker és... No sé si dir la millor orquestra del món, o almenys internacionalment, de les més reconegudes, i anar, si tens l'oportunitat d'anar a escoltar-la allà en directe, en aquell auditori tan especial...
Te'n dones compte que el que sents en els CDs és real, no? Perquè moltes vegades m'escoltes una orquestra i encara que no siguis un especialista, notes que hi ha coses, dius, bueno, jo en el CD no ho sento així, però te'n vas a Berlín en el seu auditori i els escoltes tocar allà i realment és com preparar-se molt a la perfecció.
No falla, no?
És que és com el cim on tot músic clàssic voldria arribar. Ah, sí? Per tant, que tenir-lo de convidat, igual que l'any passat va venir en Joaquín Riquelme, a Murcia, no?
Sí, sí, també membre de la Filarmònica de Berlín.
Per tant, és realment un luxe i un regal poder-los tenir aquí a Mallorca. Que sí, que sí.
I com ho aconseguiu, això, Bernat?
Bueno, va ser...
Sense vergonya. Demanant.
No, en aquest cas va ser un poc fruit de la casualitat de que jo me trobava... Ell és peruà i jo estava a Perú fent un concert allà. I jo estava amb una orquestra, ell havia de tocar de solista amb una altra, però van coincidir un dematí a un assaig, al mateix auditori, i me'l van conèixer, van començar a parlar,
i tenim una orquestra a Mallorca.
I aquí va sorgir un poquet d'amistat, un tio molt senzill, molt proper. A gran músic realment són així, és a dir, la gent que realment no té complexos, gent senzilla, gent que disfruta de fer el que fa i que ho comparteix amb la gent que li queda a prop. I ell és una persona així, llavors, la sort que me'l va permetre conèixer-lo i que mos permet tenir-lo aquí la setmana que ve.
Que bé. Això serà el Teatre Principal d'Inca, dia 18 d'abril, a partir de les 7 d'escap vespre. Fareu el repertori de Beethoven, també d'Stravinsky, un de cada.
Sí, sí. Bueno, i començarem amb una peça composada per un mallorquí, Vicente Olivares, que d'això millor que en xerri en Bernat, però sí, Stravinsky el posam perquè hi ha una connotació, un vincle amb... És com una època neoclàssica dins... O sigui, Stravinsky el situam en el segle XX. I dins un període de neoclassicisme, que és quan, bueno, agafaven motius de música clàssica, però amb un color més modern, no? La suite Pulcinella, bueno, conforma una forma musical barroca i està composada per danses barroques, però tindran una connotació, un color més modern.
Uh-huh. I per això l'heu triada?
Sí, també per una, com deia Marta, com que són un suit de danses, és a dir, música pensada per fer ballar, Beethoven, en el seu darrer moviment d'aquest concert per violí, també és una música basada completament en música folklòrica, música també pensada per ballar del seu temps. Llavors, aquesta connexió rítmica, aquesta connexió de que és música... que tot i que no està pensada per saballar ja, perquè quan fas un concert de violí no vols que la gent s'aixequi i comenci a ballar, o almenys en aquella època no se concebia així. Però sí que tenia reminiscències d'aquests components més populars. Llavors és com un programa que tot se configura de música que veu de lo popular per fer una cosa... entre cometes, més sèria.
I això que està molt bé, que comentaven que de cada vegada se fa més, però vaig sentir la llonja no fa gaire, que també ho varen fer, esgafar una peça d'un autor novell, normalment d'aquí, i que sigui la primera peça de totes, també per mostrar obra de gent d'aquí.
Sí, aquí ara... tiraré un poquet d'orgull, però la veritat és que hem estat molt valents en guany i el resultat està sent molt bo. Crec que és una responsabilitat, com a Orquestra de Cambra de Mallorca, cuidar el patrimoni musical de Mallorca i també generar el patrimoni musical del futur. Llavors, això no és possible si no donem espai on els nostres autors se puguin presentar i puguin presentar el seu treball. Això és un risc, perquè mai saps quan respondràs públic una peça de nova creació. No saps si el que se farà estarà bé, estarà malament, si tindrà èxit davant del públic o no en tindrà. Però és que són riscos que s'han d'assumir, i se poden assumir. Tot i ser una orquestra que no, diríem, no som institucional, no depenem d'una institució pública, i per tant depenem molt de la venda d'entrades, s'ha demostrat que si saps combinar bé l'espai que dones als joves autors amb l'espai que dones a autors més reconeguts, tens la possibilitat de seguir omplint l'auditori, de seguir tenint públic allà, i que, a més, aquesta música, si la dones en petites dosis, és més bo de fer que arribi a la gent. Jo sempre he vist a Mallorca, a Madrid i en directes internacionals que moltes vegades s'ha fet un pot de gueto dels compositors actuals, no? Eren concerts només de nova creació, concerts, tots els concerts han estat només de compositors nous. Això està bé, sí, però el que és interessant és que sigui un espai compartit, un espai de diàleg on el públic general pugui escoltar tot tipus de compositors. I, a poc, en petites dosis, no, és la manera que també la gent s'acostumi a escoltar aquesta música, que és diferent, que és novedosa, i bé, a vegades agradarà, a vegades no agradarà, però això és lo interessant, que hi hagi aquest diàleg, que hi hagi aquesta comunicació. Totalment. Si ho feim un concert a banda on només n'hi ha els adeptes en aquest tipus de música, probablement
a
la poca gent que hi anirà li agradarà. Però a nosaltres no mos interessa això, mos interessa que hi hagi un diàleg, que hi hagi un vincle i que, per tant, hi hagi una possibilitat de connexió i de futur.
I això que deies, que de públic també se n'ha creat i de cada vegada n'hi ha més. L'altre dia vaig anar a Manacor a escoltar la Sinfònica i no hi havia ni una cadira buida, literalment, a l'Auditori de Manacor, ben que dic que això és molt bona senyal, i passa igualment també aquí a l'Auditori de Palma, que tant la Sinfònica com l'orquestra omplen i cada vegada la gent escolta també més música clàssica, tot i la efervescència d'altres músiques que hi ha, que és enorme.
Això també ho han comentat molt entre els músics i, bueno, els directors, que jo trob que aquests darrers anys cada vegada hi ha més oferta musical també dins aquest àmbit clàssic, diríem, però jo ho trobo molt, molt positiu, no només l'auditori Mostrat de Dinca, sinó tots els altres auditoris o teatres de pobles de Mallorca programen molt de concerts d'aquest estil, i cada vegada més també hi ha moltes formacions orquestrals i corals també que estan molt posats i preparant programes constantment. Vull dir, de fet, crec que moltes vegades inclús coincidim amb els dies de concert i això sí que mos hauríem de posar més d'acord. No?
M'ha agradat la distinció que ha fet entre músics i directors, com si fóssim una raça diferent. Ja m'agrada dir que som morit també, però sí, és veritat que hi ha una eclosió d'oferta de música clàssica, però la bona senyal és que està ple. Nosaltres, dels tres concerts que duim temporada, en duim dos també amb un 100% d'ocupació i un altre amb voltant del 90%.
Que bé.
Llavors, mentre hi hagi públic, ben rebut serà aquesta feder, aquesta oferta.
Sí. Molt bé. Avui els escoltau en Bernat Kegles i na Marta Alcover. Ells són de l'Orquestra de Cambra de Mallorca i parlam de Beethoven.
Pensar i contestar, tot és començar.
I doncs sí, avui mos indensarem ara una mica en quatre curiositats de Beethoven, que tots els compositors entenen, i Beethoven també. I en aquesta primera prova tindreu 30 segons, no, un minut avui.
Un minut.
Més generosos. Sí. Per enumerar, a veure que...
Vinga, Marta, vinga, Bernat, el moment de jugar. Un minut per enumerar noms de peces de Beethoven.
Sinfonia número 1.
Sí.
Vinga. 2.
Pastoral.
Seguim amb números 3, 4, 5, 6, 7, fins a 9 sinfonies.
Fins a 9.
Concert en re major per violí i orquestra.
5 concerts de piano.
Òpera Fidelio.
Tenim...
gaire tocada.
Tenim, crec que si ho dic bé, 11 o 10 sonates per violí i piano.
Bueno, anava a dir sonata patètica, també.
Però... sonates per piano, crec que són 23, que en té. No ho estic dient de memòria, 26.
Moltes. També 26. Té música de cambra, trios...
quartets, sí que me'n record, són 7 de quartet de corda que té.
Però els més coneguts són les sinfonies i el concert per violí.
I... sí, però els quartets són molt bons. Trios en tenim també 1, 2, 3, 4, 5, 6... també tenim el Septimino, també tenim un octet, crec, o dos. Sonates per piano tot sol, sonates per violoncel.
Ja, ja no bueno, i també per cabell.
Quatre sonates per violoncel.
Crec que heu repassat tota...
sí. La retra,
eh? La retra en Beethoven.
No dos que més. No dos que més. Hem de pensar que en Haydn va fer 104 sinfonies.
104.
Hi ha un compositor encara viu, suec, Sempre em surt 6 grams, però no 6 grams, de segrestams o una cosa així, una confusió tonta, que aquest home ha escrit ja, crec que són 250 sinfonies, ja no sé què fa, és a dir, jo no m'abastes temps i aquest home ni sap, però.
I no ho dit, bé, no ho dit, supos que sí que l'heu dit dins aquesta sinfonia, és la més coneguda que Cine d'Europa.
Correcte, la sinfonia, sí. Sinfonia coral. Sí, sí.
De Cimne de l'Alegria.
Exacte. Sí, sí.
Molt bé, tenim una altra prova i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Us faran dues preguntes per amb relacionades amb Beethoven. Bernat, començant per tu. Primera pregunta. Beethoven era conegut per la seva obsessió en preparar cafè. Curiositats, eh? Ja t'ho deia. La qual cosa reflectia el seu caràcter metòdic i exigent que deien a Marta que era hora de composar. Segons els seus biògrafs, sabeu quina era la regla d'or que seguia cada dematí per preparar el cafè?
Mira, aquí m'agafa, el que sé és que se diu que se va morir precisament d'esplom de la cafetera.
Vaja.
No els ho contava.
Exacte. Si tu ho saps.
Els ho contava, no. És que he recordat unes classes que mos donaven a Guiló de les sinfonies de Beethoven i record que mos va comentar això, precisament.
Cada tassa havia de contenir exactament 60 grans de cafè comptats un per un.
Molt alemany.
Molt alemany. 60 grans de cafè. Sí. I que fort que morís de beure tant de cafè.
Bueno, això se diu, no? Perquè desplom de la cafetera que va acabar acumulant toxines i que d'això se va morir.
Així feia aquesta obra que feia.
Carregada de toxina.
Una altra pregunta. La tercera sinfonia de Beethoven és una de les obres més importants de la història de la música. Sona així. Inicialment, Beethoven la va dedicar a un líder militar que admirava, però va canviar d'opinió de manera violenta. Per què va decidir esborrar la dedicatòria original i en qui la va dedicar?
La dedicava a Napoleó i, clar, Napoleó per ell era un defensor dels ideals liberals en el seu moment i per això l'idolatrava. Però en el moment en què ell se va autoproclamar emperador, va ser quan va decidir tatxar, de fet, en els manuscrits de la partitura se pot veure com hi ha una dedicatòria escrita que ell se va encarregar de tatxar de primera mà quasi fins de foradar la pàgina.
Efectivament, no ho haguéssim explicat millor.
No han fet falta ni opcions.
Exactament, així va ser, i després la va repetir com a heroica en aquesta sinfonia, la número 3. Vos agrada, la 3?
Però jo et sé millor.
Ah, sí?
Sí, jo per setembre vaig tenir l'oportunitat de tocar-la i sí.
Vos agrada molt, també. I la sinfonia número 3 de Beethoven, amb aquesta curiositat afegida que en Bernat sabia ben bé. Marta, les preguntes per tu, Beethoven era famós per no quedar tampoc quiet un mateix lloc. El seu caràcter compulsiu, els seus hàbits de neteja i de renou feia que mentre composava, canviava també constantment de residència, sobretot a la ciutat de Viena. Saps quantes vegades va canviar de pis Beethoven a Viena? Només a Viena?
Només a Viena.
Tenim opcions, eh?
Vinga, per favor, comodín.
Sí, comodín. Se va mudar més de 70 vegades al llarg de la seva vida, sovint perquè els veïnats se queixaven de l'aigua que filtrava per sòtil quan ell s'abuidava gerres d'aigua freda pel cap per
despertar
el cervell. Uh-huh. O se va mudar només 3 vegades, ja que preferia viure a palaus de la noblesa on el renou no molestava ningú i tenia servei de neteja personalitzat. De 3 a 70, hi ha diferència.
Si en un any.
Si de més hi ha dues opcions, m'ho reposa molt fàcil, de 7 a 70.
Sí. 70?
Clar.
Sí, exacte. Eh? Sabeu que l'home...
70 vegades.
No era un bon veïnat, això sí que ho sabia. Sí. El costum d'aquest estat tant de tocar a qualsevol hora de vespre com també lo tirar-se gerres d'aigua freda. A més, com que quedava sort, clar, pegava crits, fins i tot ell estant tot sol i no se sentia.
Complicat tenir un músic de veïnat.
Depèn de l'instrument. Però sí.
Sigui quin sigui.
Segona pregunta. S'estrena de la novena sinfonia a Viena, el 1824, va ser un dels moments més emotius de la seva vida, tot i que l'obra va ser un èxit absolut i va haver un detall significatiu per a l'ovació final. Que sabeu quin va ser?
Sí, que la gent se va parar a aplaudir i ell no se'n donava compte de que l'estaven aplaudint per les sordes aquesta que tenia.
Efectivament. Correctíssim. Així és, clar. No ho va poder escoltar. Se va girar, però ho va veure.
Va veure com fèiem amb balletes.
Sí, Que és una de les coses que més s'ha parlat de Beethoven.
Sí, la fe famosa, aquesta lluita contra una dificultat. I és per això també que encarna aquest esperit d'heroi romàntic, no? Perquè, clar, per un músic, quin és el sentit que no pot fallar? Precisament s'oïda, no? I va ser el que ell va fallar. Va estar a punt de suïcidar-se per aquest motiu. Va escriure un testament que era com una espècie de carta de despedida. Cosa que no va, per sort no va arribar a fer, però clar, va estar tota sa vida, des dels 20 anys, lluitant contra aquest problema.
Moltíssimes gràcies, Marta Alcobé, Bernat Kegles. Bé, aprovadíssims amb Beethoven, un 20, que vos hem de dir. Aneu-los a escoltar, sobretot, dissabte que ve.
Correcte. Dissabte que ve a les 7, el Teatre Principal d'Inca, concert de violí de Beethoven, subpulsionera de Stravinsky, i també aquest preludi entre llums d'en Vicente Oliveres.
Amb un gran solista de violí, de la Filarmònica de Berlín, Eduardo Ríos.
Vos esperem.